Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Avui sí, Marc? Avui el fem formal, la presentació. Raül Arribas, benvingut a Mossega la Poma. Raimon Lapuente, benvinguts.
Bona tarda. Com esteu?
Hola, guapíssims.
Bon dia.
Marc Alier, Marc Alier i Tomàs Manzanares.
Una som els que avui estem... Una salutació a la gent de Twitch que no està aquí perquè el Tomàs no avisa.
No aviso mai. Aquí el Twitch no. És... Te pillo, aquí te pillo, aquí, aquí te Twitch.
Exacte.
Vale, doncs això, que aquesta setmana anem molt, molt tard, perquè dimarts va ser un dia que no vam poder enregistrar, molta gent estava en fora i enregistrem divendres, i aquí estem. Avui no està el Miquel Àngel, que tenia una moguda personal, el Toni, que al final va dir que vindria i al final no ha pogut estar per un tema familiar, i, però bueno, els quatre que us acabo de presentar, o que ens acabem de presentar, són els que avui...
Com que no hem pogut venir ells, hem vingut al carro del peix, Rai?
Sí.
Exacte.
Bueno, Raül, tu havies de venir perquè has d'explicar un tema, que ara explicaré quin és, i a més matitzar coses que vàrem dir en el programa passat. I Rai, tu sempre ets benvingut, perquè en Rai ara últimament el veiem encara més prim de lo normal, perquè el ser papa l'absorbeix tota l'energia i tot, ja. O sigui, tu treu... Papa primerenc, vull dir, tu treu tot, tio. Treu hasta la son, l'energia...
És molt bèstia, eh? Tinc un nen al meu respecte als que en tenen dos.
Papa primerenc em vaig engreixar perquè un sols és qüestió del que calguis, eh? O sigui, ja, hi ha gent que quan té molta feina i molts nervis el que fot és endrapar. Jo per aprimar-me necessito calma i tranquil·litat i pau.
Bueno, deixeu-me presentar molt ràpidament el programa. Avui parlarem de dos temes, un addendum que farà ara el Marc i propostes mosseguis. That's all, folks, del programa d'aquesta setmana. Dos temes, 11 amb lletres, 11 amb números.cat, que és una fintech catalana de la qual ens parlarà en Raül Arribas, i estirarem del fil per parlar de criptos, per parlar de blockchain, que és el mateix, Raül Arribas, sí, ja ho sé, que és el mateix, ¿vale? No me des la brasa.
No, jo crec que la distinció és important, perquè hi ha hagut gent que ha intentat fer blockchain sense... tota la part referida del cripto i sense ficar-hi un coin al darrere o fent-lo tancat i llavors ha generat híbrids que no funcionen. O sigui, quan s'ha intentat muntar un blockchain sense tot l'ecosistema cripto han sigut fracassos absoluts.
Però no són segurs ni útils. Deixeu-me acabar de presentar el programa. No ens el fem a sobre perquè ara en parlem. ¿Vale?
Això no ho fem mai. Temes
que Aquest és un dels temes que tractarem avui. El segon tema és que dilluns, Marc, no dimarts, aquest cop Apple no ens contraprograma, farà una keynote per presentar, suposadament, com a mínim, els nous MacBook Pro amb M2 o M1X.
Això està bé.
Vale, d'això també en parlarem una miqueta també en el programa. I, si us sembla, aquest és el programa, aquest és l'episodi 493, estem a 7 dels 500 de la temporada 15 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Abans de FinTech, a veure, la gran notícia de la setmana, Alier, quina és?
A veure, si, la baralla que hi ha hagut a Caldea perquè un senyor va fer un pet? O...
Aquesta
no,
també.
No, aquesta és boníssima, aquesta però no és notícia de Mossega la Poma.
Aquesta és molt bona.
Una que quan l'investigues, perdona, eh?
Bueno, però van acabar pinyos i va haver d'intervenir la policia andorrana, no? Alguna cosa
sí,
així.
Sí, perquè és el que
però quan investigues, per la gràcia. perquè el pet va ser el vestuari. Jo quan la vaig llegir, el titular, jo imaginava...
Ah, jo també me l'imaginava l'aigua, sí, sí.
Clar, era molt més èpic. I es veu que... Clar, doncs es veu que... Bueno, el jacuzzi... A veure, el jacuzzi, si algú té un pet, és molt difícil detectar-lo. Però sí, es veu que va ser el vestuari. Llavors ja no vaig llegir més, perquè va perdre tot el mitiquisme que podia tenir.
El jacuzzi tens dos factors. Una, les bombolletes, i l'altra, l'olor a eucaliptus. Dissimula molt el pedo.
Ja, exacte. Ja té tot... A més, que el deia que hi ha molt de clor i molt d'aromes i molt d'això, és impossible olorar coses d'aquestes. Però que dintre de l'hostó és bo que acabar-hi...
Bueno, no és pas la notícia del dia.
Acabar la comissaria per un pet és allò que dius, bueno, quina és la notícia del dia?
Cony, ho acabes de dir tu mentre estàvem preparant el programa, ve del Benjamí.
Certa persona es compra...
Hòstia, sí, veritat, perdona. En Benjamí Villoslada ha decidit comprar-se un MacBook.
Hòstia, jo ja...
Jo crec que, o sigui...
No. Benjamí, no te'l compris. A veure, ha de ser fruit d'una reflexió molt meditada, com totes les que fan Benjamí.
No, és molt meditat. Ell ho ha meditat així de fàcil. O sigui, bàsicament, té un portàtil del 2017 i no pot instal·lar Windows 11. I ha dit, com que cabron. No. És que, a més, ara és molt intel·ligent aquest moviment de Microsoft, perquè en un moment en el que hi ha menys hardware, o sigui, els preus dels PCs estan pujant i costa de trobar existències, i a la meva dona li ha portat un PC a la universitat, han tardat com a 7 mesos en arribar de la data d'entrega. I just en aquest moment que els PCs arriben tard, ara és quan dius, no, ara aquest PC no pot ficar el Windows 11, te n'has de comprar un de nou. No me'n puc comprar un de nou, perquè no hi ha PCs a la tenda, perquè almenys si vas per canals d'empresa.
Casualment vaig estar mirant els preus dels M1 i Apple entrega els M1 al mateix dia, o sigui, sembla Amazon Prime.
Clar, però no pots posar-hi Windows 11. Però hi pots posar Windows 11?
Dos cosetes, Marc. A veure, l'ordinador deu ser antic i ja el devia comprar barato perquè els meus ordinadors...
2017.
Sí, però 2017 pots comprar-te un ordinador de 2.500 euros o de 600. I per altra banda, i si no pots passar Windows 11, que no s'acaba el món. Que vull que amb Windows 10
jo crec que puc viure sense Windows 11.
Quan em arriba el moment d'actualitzar, per molt que em digui que la puc fer, segurament deixaré una mica de temps, vull dir que no ha de passar res. No? Vull dir que prou aquesta ansietat de tenir-ho tot ja perquè si no explota el món.
Jo tinc un ordinador del 2015. Al final, recordes que tu que vas dir la notícia de l'últim programa va ser que el Tomàs no es canvia al final a Windows.
Sorpresa, eh? No,
és la sorpresa. És la gran sorpresa.
Vaig estar practicant la meva cara de sorpresa immensa per poder dir al Tomàs, ostres, al final no et compres un Windows? No m'ho podia...
A veure, Raül, que això no ha estat forçat i realment ha estat una reflexió ben meditada. Que
ho sabia tothom.
Colla avall. No.
És una enquesta a Telegram preguntant quanta gent sabia que tu t'acabaries comprant el MacBook encara que
tenia negatif, nicht klar. No, senyor. El problema és que he trobat els programes que em feien falta per gestionar el que volia gestionar, els he trobat per macOS
i
funcionen molt bé.
Si vas explicar, bibliobrus.
Aquesta és la raó. El que molt em temo és que no compraré res, ¿vale? ni Windows ni Mac, perquè dubto molt que Apple ens presenti, després parlarem després d'aquesta fase, dintre de les novetats que presentarà dilluns, a l'ordinador que jo necessito, que és un Mac Mini potent. Vale? Vull un Mac Mini
potent.
Vull un Mac Mini amb M1. O sigui, si van a treure
el MacBook Pro... Jo crec que el nom és un spoiler ja, eh? Vull dir,
si el Mac Mini no té M1.
Sí, però no té M2. I si em vaig a gastar la pasta ara, jo no vull un Mac Mini amb M1 perquè el trauran al juny o el trauran al abril o el trauran al setembre de l'any que ve i aleshores hauré fet el passarell comprant-me ara un Mac Mini de M1.
Tomàs, aquesta broma ja la vam fer els del Dinamita a TV3 fa 10 anys o 15. Que això no te'l compres mai perquè cada 6 mesos en treu un de nou.
No. Si precisament com tinc clar el que vull, estic esperant. Vale? No necessito un M3 ni un M3 vitaminado ni res. Bueno, esperarem dilluns i sobre el que digui Apple dilluns decidirem. Vale? El que tinc clar és que jo no necessito un ordinador portàtil Mac. No el necessito perquè fa tinc el MacBook Pro des del 2015 aquí damunt de la meva taula i si li he obert la pantalla 10 vegades, que per ser... no me'l vendré, però si me'l vengués seria un cromo perquè no s'ha obert la pantalla mai, sempre està tancat i per tenir un put ordinador tancat, pues, amb un Mac Mini tiro, no necessito pagar l'overhead de la pantalla. Per molt retina
i la bateria i el fet d'això de la integració.
Però la miniaturització, que al final ho pagues.
Ja. Sí, sí. Vale.
I el disseny, això, i la poma al darrere i tot.
M'és igual, la poma al darrere. Davant, si li fotré una ràdio d'en sobre, no, ni es veurà. Només li entrarà la radiofreqüència. A veure... sí, és boníssim. O sigui, tots tenim... A veure, entenem una cosa, que els éssers humans que ja tenim la vida mig feta, ens gastem la pasta amb les coses més gilipolles i inverossímils. ¿Vale? Sí, cadascú se la gasta amb el que vol. Hi ha gent que es compra una BMW, una CNC, hi ha gent que se la gasta amb l'última BMW de moto, perquè li agraden molt les motos. Això tot és lícit, ¿vale? Jo, mira, Apple, la pasta que no m'he gastat amb vosaltres me l'he gastat amb aparells de ràdio i amb antenes i amb altres coses que fan falta per fer...
Cadascú la seva bogeria.
Exacte. Que, per cert, són més baratos que els iPhones, en general. O sigui, tot el que m'he gastat i tinc moltes hores de gaudir, però molt, a gaudir en analògic, gaudir en digital, gaudir electrònicament, gaudir fent mil coses i no m'he gastat ni la meitat que val un puto iPhone. O sigui que, ole, ole tu, canviar d'afició, lo bé que resulta.
Ja, el problema és que no canvies d'afició,
sumes
d'afició. Ja t'ho he explicat
moltes vegades. Si tu comptes les hores que fa servir l'iPhone durant els 3, 4, 5 anys que tu tardes a canviar-lo, l'iPhone és de les coses més barates que tens.
Si comptes
el Mac, en la utilitat per hora.
El cost totalment d'acord. Totalment d'acord. Cost per ús. El cost per ús és significatiu.
Si a mi és el cost per ús, és...
No, si a casa jo miro coses... A casa hi ha coses que el cost per ús és ridícul. La Xbox, té una Xbox nova.
Absurd que no l'has tocat.
Per sort ens la van regalar, ¿vale? Pues si en els últims 4 mesos s'ha engegat 2 cops i és quan ha vingut un nen petit, ja n'hi ha prou.
Doncs és caríssima, és caríssima aquesta d'això.
Caríssima.
No, si te l'han regalat, no, si te l'han regalat està molt bé.
No, però és veritat, no. A todo no se llega, ¿vale? Todo no se llega. Vale, Raül, anem a parlar de 11.cat.
Ah, pensava que volies primer parlar allò del que et vaig dir per Telegram de lo de cripto i blockchain, que s'explica molt ràpid.
Ah, no, pues mira, és una bona forma de començar. Comença per aquí, sí, sisplau.
Sí, quan em vaig dir de no fer caure la trampa aquesta, diferenciar blockchain, cripto, o quan la gent diu, no, jo bitcoin o criptomonedes no, però blockchain sí. Recordeu que una blockchain és una base de dades molt lenta. El que passa és que és confiable, si està ben feta. Per tant,
Raül, perdona, ara ho acabes d'explicar, però per disclaimer, jo només ho deia perquè el concepte de blockchain és aplicable a moltes més coses que només la criptomonedes.
Sí. No, però sí, vale? Sí.
Només ho separava només i exclusivament per aquesta raó. No però, perquè no estic...
Però t'explico per què crec que són indivisibles. Perquè tu fas servir una blockchain per qualsevol altra cosa. Logística, per exemple, d'acord? Però tu, diguem que tu els registres logístics també es pots guardar en una base de dades, no? En una MySQL o qualsevol cosa d'aquestes. Per què farem una blockchain? Perquè és immutable, no?
Però mira la feina, perdona,
si no
mira la feina.
No,
però jo no vaig posar aquest exemple, jo vaig posar l'exemple de la feina dels notaris.
El mateix,
de les escriptures.
Notaries.
Tu els reports notarials els pots guardar en una MySQL o els pots guardar en una blockchain, no? Perquè una blockchain és una mica millor. Perquè, en teoria, ara explicarem per què, és immutable, no? Tu vas gravant registres i no es poden modificar cap enrere. Per tant, no cal que ningú doni fe. Tu pots anar a la blockchain i veure exactament què s'ha executat, què hi ha registrat i què no. Però per què és confiable? O sigui, per què és immutable i tu et pots fiar de que ningú ha canviat? Perquè hi ha d'haver molta gent que no tingui interès en el que hi ha dins minant la cadena. Perquè si la mina el notari, i només la mina el notari, ell pot anar enrere, fer un fork i reconstruir-la des d'on vulgui i alterar tot el registre. Igual que pot anar a una MySQL i fer un update. Exactament igual.
Llavors, cobrar-te molt fuerte cada cop que ho fa.
Sí. Si la blockchain la mina el notari i la té ell i no és oberta, al final estàs replicant, és com si tingués un MySQL, perquè quan tu estàs fent servir
però molt lent.
MySQL,
molt lent,
hi ha
una
base de dades tancada que no sabem què passa i et fies que allò funcioni. Sí. I a sobre és
de
molt
fet,
lent.
De fet, encara que estigui oberta, vull dir, si només la mina ell pot en qualsevol moment tirar enrere, fer un forn, reconstruir-la, i com que no hi haurà més miners, ningú podrà dir que aquella cadira no és la bona. Llavors tot sí. quedarà alterat. Llavors, per què hi ha d'haver criptomonedes a dintre de la blockchain? Perquè és la forma en què tu tens que gent que ni li va ni li ve el que hi ha allà dins vingui a minar la cadena. I, per tant, si algun dia el notari volgués reconstruir la cadena de tots els apunts notarials, no podria.
He caminat tant perquè... com tots els que estan allà apretant.
No, la gràcia és que imagina't, si hi ha 2.000 éssers o ordinadors minant, si tu vols modificar la cadena, necessites que 1.001 et comprin que aquella cadena que tu acabes de refer és la bona. És si correcte. Hi ha gent que no té cap interès, no te la compraran. Llavors tu faràs una modificació i la xarxa agafarà la teva cadena i dirà que és un fork i la descartarà. I la cadena bona és la que tindran el 50, com a mínim el 51% dels nodes, perquè l'altre la descarten. Per això és intrínsec que una blockchain hi hagi una recompensa, perquè tu has d'aconseguir que gent no interessada en el contingut et miri la cadena. Per això quan venen empreses diuen, no, això tenim, nosaltres això ho fem a una blockchain que és segur. La primera pregunta que li he de fer sempre a qualsevol proveïdor és, qui us mira la cadena? No, això ho fem nosaltres amb un partner. Vale, ja, doncs, llavors només és una base de dades molt, molt lenta.
Ja
perquè
està.
És que la poden modificar cosa, igual.
Una cosa, Raül, jo he estat ja en moltes tesis de treballs de final de màster d'estudiants que han estat treballant per empreses a Europa i en projectes europeus i coses d'aquestes, que han fet aquesta, que doncs això, ja porten 5, 6, 7, 8 anys dient això, ens muntarem un blockchain per arreglar aquest problema i ho desvincularem de la moneda i ens laminarem els quatre partners del projecte europeu o, jo què sé, una empresa com, per exemple, Alstom, que s'ha muntat un blockchain doncs per temes dels trens que es munti... I són diversos nodes d'Alstom. Amb la qual cosa...
Qualsevol dia la poden canviar.
L'Andrés Antonopoulos bàsicament diu, dona la regla aquesta. És a dir, si tu no pots substituir base de dades en el que estàs fent, per el que estàs fent, el blockchain el pots canviar per base de dades i tot funciona i no hi ha cap canvi de sentit, des que necessites una base de dades, deixa't d'hòsties.
Que serà molt més ràpid.
És com la gent que fa NoSQL, que l'única cosa que necessiten saber és programar bé i no necessiten una base de dades NoSQL. Necessiten programar bé una base de dades.
No. Aquí tenim un altre tema. Això és molt més ràpid. No fotem.
I a més, em sembla que ningú d'aquí és suficientment tècnic com per saber la diferència entre... O sigui, s'ha d'aplicar una solució SQL o no SQL, perquè és que és molt complicat.
Sí, però que són molt més ràpides perquè són bases de dades sense estructura i, per tant, és tot molt més ràpid que una... Perquè no, l'estructura te l'has de fer tu fora. Però són, sí,
de fet, són per propòsits diferents. Una base de dades SQL és per informació estructurada i una no SQL és clave-valor, no? És un altre rotllo.
Bueno, no, l'estructura te la muntes tu fora, tu al final...
Però una base de dades clau-valor te la pots muntar sobre un SGD relacional.
És molt més ràpida, Marc.
Les no clau-valor...
D'acord, sí, pots optimitzar més.
És molt més ràpida, perquè no ha de mantenir estructura interna, no ha de buscar claus per la base de dades, és molt més ràpida.
I té un manteniment zero i mil coses més. Bueno,
si
ho muntes en el cloud, escala automàticament i mil coses més.
Esteu dient paraulotes que molts oients no sabran què vol dir.
Disculpeu-nos per davant d'un.
Doncs això, la raó és, perquè una blockchain sigui realment immutable i confiable, has de tenir un mecanisme perquè gent que no hi té cap interès te la mini. I quants més, millors. Per això és tan important i per això és quan una blockchain, quan més hash rate té, que és, diguem, quan més capacitat de procés hi ha minant-la, és més segura.
Més difícil, perquè... més segura i més te pots creure el que hi ha allà dintre.
Clar, perquè, diguem que a més gent has de convèncer si volguessis modificar-la. Arribat a un punt és pràcticament impossible. Però les petites es pot fer. Les petites, si aconsegueixes tenir més del 50% de hash rate, tu pots fer un fork i tirar-la avall.
Hi ha diversos casos de criptomonedes petites que han sigut hackejades i monedes robades.
Sí, perquè...
Bàsicament, perquè algú ha agafat i ha fet un fork de la cadena.
Si te'n vas enrere, pots tirar enrere transaccions.
Algú ha vist que li sortia més que podia, jo què sé, utilitzar. Imagina't que jo utilitzo Amazon Web Services. Podia muntar-se suficients nodes a la blockchain per desfer les transaccions i donar-se monedes a si mateix, passar les monedes a un exchange i vendre-les. Si el cost de Amazon Web Services és inferior a les monedes que tu pots robar, et surt de compte.
I no el cost on demand, el cost de, de Spot Instances, que és brutalment
més baix. I aquí també hi ha una part interessant, és el que està dient en Rai, és dir, atacar una blockchain d'aquesta manera té un cost.
Molt alt.
Clar,
si la pots intentar, ara mateix el que pots fer és intentar, crec que és intentar atacar les carteres, intentar hackejar els wallets de la penya, intentar atacar Coinbase, alguna cosa.
Bueno, és com atacar... A veure, perdoneu, és com atacar un banc. Vull dir, atacar un banc no penseu que no té cost. Vale? És caríssim. En tots els aspectes. Bueno, escolteu una cosa.
Per això, al final és un peix que es mossega la cua, eh? La xarxa que té més hash rate amb diferència és la de Bitcoin, i Bitcoin és la xarxa que la seva criptomoneda té més valor. I això va unit. O sigui, és com una mica l'ou i la gallina, eh? O sigui, però al final, on tu pots proposar més valor, també atraus a més gent perquè et vingui la cadena, perquè com que la recompensa la dones amb la teva moneda, aquesta recompensa té més valor. I és com una, és el cercle virtuós d'una blockchain. Per això el que deia
una cosa,
entre quatre partners, no sabeu per res.
Una cosa, Raül, aquí hi ha un... Vam comentar l'altre dia en el grup de Telegram una cosa que jo vaig mencionar, perquè la xarxa Ethereum l'any que ve té que agafar i té que anar-se'n de prova de treball, de proof of work, se tenen que anar a proof of stake.
Han decidit. Això no és una obligació, vull dir, ha decidit la Foundation que faran el canvi.
Bé, de fet, és una cosa que el Vitalik Buterin havia dit ja fa una pila d'anys en el seu roadmap, i han decidit que van a fer cap a això. I clar, aquí és una mica preocupant, perquè és que aquí sí que pot haver-hi algú amb molts diners, o sigui, aquí per atacar és dir... La idea és que tu mines tenint un node doncs, que tingui bloquejats 32 Ethereums. Aquí sí que pot haver-hi algú amb prou diners.
Però no, però igual que l'altre, és qüestió de diners.
És qüestió de diners.
No, hi ha una diferència, Raül, perquè quan tu estàs agafant i estàs minant gastant energia i amortització de hardware, que és el que es costa minar, el temps que tu dediques en aquest minat, vale? O sigui, és cost perdut. Mentre que si tu agafes i bloqueges 32 Ethereums i després els pots recuperar, no és a cost perdut. Per tant, algú pot dir, jo puc muntar una operació i foto 2.000, em junto una colla de penya amb molts diners, un d'aquests com aquell que es va petar el banc es va petar la lliure esterlina. Puc agafar
que és on vas i al final et diré per què no. Continua.
Puc fotre molts diners en aquí, petar-me la cadena i desemportar-m'ho.
No ho faràs perquè, com que has posat molts diners en aquí, si et petes la cadena, el que has posat perd molt valor.
Exacte.
Depèn de lo ràpid que puguis
treure. No, t'asseguro jo que no li faràs això a Ethereum i no s'entera ningú. O sigui, que la policia no és tonta. Dic la policia, vull dir la gent. Clar, o sigui, no ho faràs perquè tu seràs el principal interessat en que la cadena sigui robusta.
En el moment en què intentes això, la confiabilitat de la cadena baixarà, per tant, el seu preu automàticament es desplomarà.
I en picat. Llavors, no, és que no ho faràs. Per això dic que no, o sigui,
aquest argument que dieu, o sigui, ho menciona el mateix Satoshi Nakamoto en l'article fonamental en el que presenta la idea.
Si fas això, ningú s'adentarà. No sé ni si és possible.
Amb una cadena molt, molt petiteta, vés a saber, però no, o sigui, aquestes cadenes...
Doncs, quan tinguem un trilió de dòlars, ens hi posem, tios.
Tinguem un trilió de dòlars, crec que aquesta serà la meva darrera preocupació, Marc.
Clar, no cal reinvertir tant. De totes maneres, si per sortir amb el Tenen Notícies pot fer altres coses més barates. A lo que hi va. Molt breument. Deixeu-me saludar... Sí, exacte. I no costa tant. Deixeu-me que saludi a tothom que ens està escoltant, que sembla mentira, però són uns quants a Twitch, sense advertència, vale? I en especial, bueno, al WebBCN, a Ferrer347, al Control Devs, però en especial li vull donar una abraçada molt forta perquè han entès perfectament l'essència de la primera part del que estàvem explicant a Mossega la Poma, que és l'Oscar Apple, que diu sí, bona gent, jo el que vull és com el Tomàs, un iMacintosh full equip, amb molts menys fils, amb una pantalla de 30 i amb plaques solars.
Vale? Rodes.
I els notaris a l'atur. O sigui, amb cinc frases ha fet l'essència bateria de no sé quant temps portem, mitja hora? Doncs pues perfecte, molt bé. Un aplaudiment a Òscar Apple, que ho has entès tot a la perfecció. Bueno, a veure, Raül, què coi és 11 amb lletres i amb números, tot junt, 1111.cat?
Dale, expliquem una mica per què parlem d'això, que si no semblarà que vinc aquí, sóc un comercial que vinc aquí a vendre la moto.
No, t'ho hem demanat nosaltres.
No, t'ho hem demanat amb una genuflexió. Sisplau, explica'ns-ho, que ens interessa.
Sí, bueno, i m'ho he demanat perquè vaig entrar a treballar a 11 fa dues setmanes. Vull dir, també expliquem-ho tot. No és que tingui cap mena de... O sigui, tinc interès perquè hi treballo, no, però...
Un tema, Raül, que això és molt important. Mira, molts de nosaltres, en Rai, tu mateix, ara el Marc, jo fa un temps, ens interessa el món de la cripto. Jo estic fent un pathway molt similar al teu, Raül, vull dir, vaig posar diners per fer proves, petites quantitats, per anar jugant, però el que m'ha cridat l'atenció i el que realment ara, perquè hi ha coses que he recuperat, vull dir, que era ja una cosa remanent per mitja juguesca, el que em va cridar l'atenció és que si tot el que hi ha darrere es compleix i no hi ha ningú que vingui i es capsi caps amb una katana es pot arribar a mantenir, és que és una de les coses més fortes i potents per erosionar el sistema actual. Ni manis, sí, ni manis, ni revolutions, i aquesta essència és el que a mi em fa mantenir, entenc que l'interès, com tots els que estem en aquest moment ara aquí davant del Twitch. Dit això, 11.cat. Tu fa dues setmanes que vas entrar a treballar, ¿vale? Go ahead.
Vale. Onza és una fintech catalana muntada per oferir serveis financers. És important entendre que no és un banc en el sentit... Posaré molts exemples comparatius amb els que la gent coneix. No és un N26.
És un N26?
No, perquè un N26 és un banc.
I no
dona... N26, quan tu li dones els teus diners, se'ls guarda N26.
Però N26 no puc comprar accions, no puc comprar...
Una cosa és els serveis que et donin a dins. ¿Vale?
Una cosa és la llicència bancària.
Uh-huh. Vale, acabo d'explicar, perdoneu.
I l'altra cosa és la pròpia.
Si tens un IBAN espanyol.
Bueno, jo el tinc alemany perquè quan me'l vaig fer ja fa anys encara no feien l'espanyol, però crec que avui en dia si te'l fas, te'l fan espanyol. El cas, tampoc és un Revolut, en el sentit que Revolut, tot i que no té llicència bancària, que és un Electronic Money Institution, que ara també, si voleu, podem entrar aquí, perquè la gent té com molt ficat al cap que un banc amb llicència bancària i el fons de cobertura és supersegur i una EMI no, i gairebé és al revés. Al final això ens ho explicaria millor gent de finances, perquè us puc explicar, si voleu, quatre diferències, però Revolut també tu li, si tu envies diners a Revolut, el teu compte, el compte és de Revolut. O sigui, ells són els... ¿vale? Llavors, tu tens un compte a Revolut, i sobre allà et poden oferir altres productes. L'objectiu d'Onza és ser un hub. És ser el broker, però és ser un hub. És que tu puguis tenir en una app molts tipus de comptes bancaris diferents. Comptes bancaris, els explico més, també pensant en el roadmap, més a llarg termini. De tot, per això tu vas preguntar allò de cripto. O sigui, la idea és que sigui un wallet of wallets, on tu, quan, òbviament, acabem de llançar la primera versió a l'1 d'octubre, fa 15 dies clavats, per tant, estem en una versió 1.0. Però penseu que això, clar, com tota fintech, anirem afegint més productes. L'objectiu és que tu en aquesta app tinguis, quan haguem tingut temps de posar-ho tot, doncs puguis tenir un o N comptes bancaris de diferents països, ja el puguis voler de Bulgària, de França, d'Alemanya, de Bèlgica o d'Espanya, tu pots tenir al final...
Perdona una cosa... Sí. Ho he mirat ara i N26 me'l té Alemanya, me'l té Alemanya, segueix tenint una Alemanya.
No, sí, el que passa és que jo crec que quan no vas a un compte a Espanya, ara tu pots demanar un IBAN espanyol, crec que N26, ara. Bueno, ara ja vull dir de fa un parell d'anys, però bueno, crec, ja et dic, jo tinc Alemanya.
Jo vaig obrir fa tres anys i és alemany.
Vale. Llavors, això, nosaltres, ara mateix tenim un proveïdor de banca a l'app, o sigui, tu quan t'obres el compte, t'obres un compte bancari, en aquest cas és de Bulgària, que també està dintre la Unió Europea, i anirà afegint-ne més. Per tant, tu podràs tenir diferents comptes amb diferents IBANs, per tant, en diferents països. I anirem afegint també, doncs, ETFs, criptos, anirem afegint moltes coses, però sobretot va molt acompanyat, si entreu a la web, que és 1111, o sigui, escrit en número i escrit en lletra.cat, veureu que és una xarxa privada, és una xarxa social privada. Va molt d'ensenyar a la gent informació financera. perquè és una cosa que és una... Ja sabeu que en general sabem tots molt poc d'informació financera i per tant els bancs ens acaben venent el que ells volen, no el que a nosaltres ens convé. Però per saber què et convé necessites aprendre. Llavors, una part molt important del projecte...
Perdoneu, no sé si us doneu compte amb la relació que jo tinc amb el meu banc d'aquí, és que cada vegada són menys un banc i són més un comercial. O sigui, et venen des de teles, assegurances, de tot.
Exacte. Sí, i en canvi, l'objectiu nostre és al revés, és poder-te oferir moltes coses, però que tu et puguis formar perquè tu sàpiguis quines t'interessen. Els nostres agents, que és la nostra atenció al client, no són comercials. De fet, ells no tenen cap mena ni de missió ni de res, de vendre't res, perquè no va d'això. Va d'informar la gent i nosaltres oferir-li serveis que creiem que els anirà bé. Potser, quan imagina't, el dia que en tinguem 40, potser, Marc, a tu els 40 te'n van ben 4 i al Tomàs potser li van ben 2, que són uns altres, i a una altra persona n'hi van ben 10.
Perdona, ja sé que tu és el teu rol, però aleshores quin és el model de negoci de 11a11.cat?
On foteu les peles?
Home, perquè tu, quan ets un hub, tu els partners que fiques, això són acords. Clar, o sigui, al final tu, els proveïdors que fiques, doncs això, de banca o de transferències o de serveis... Una cosa que queda clara, 11 no és una fintech gratis. Sabeu el famós claim aquest de si tot és gratis, el producte és tu, bla, bla, que
ja ho veig
un cop allà que té matisos, però a 11 pagues, a 11 pagues comissió. És veritat que comparat amb els bancs tradicionals és molt poca. Vale, però si algú ve amb la mentalitat...
Però és una comissió fixa o per producte contractat?
És per producte, clar, ara mateix tenim un compte bancari on pots agafar targeta virtual i targeta física. El dia que n'hi hagi 10, cadascun tindrà les seves condicions.
Perdona, Raül.
Pot ser que n'hi hagi gratuïts també, al final.
Sí, un aclariment. Està molt bé. A veure, està molt bé. Jo he anat migrant de bancs i he anat migrant de bancs perquè al final penso, desgraciats de merda, m'esteu cobrant comissió i no m'esteu fent un puto servei de res. M'ho estic fent tot jo. Jo m'estic mirant els productes, jo m'estic traient les conclusions, jo estic contractant, descontractant, invertint, desinvertint, fent transaccions, enviant diners aquí, enviant diners allà, controlant les meves despeses. Vosaltres no feu una puta merda i em cobreu comissions.
Sí, no.
I això és el que no puc entendre.
Sí, no
dic que sigui el cas de...
No, t'explico.
Hablo de la banca tradicional.
Sí. No, però... Una petita comissió ja sempre, encara que el COPAC no te la cobri a tu, perquè tu per fer tot això, encara que ho facis tu, estàs passant per sistemes de tercers. I aquí tothom que té muntat un sistema al final té uns costos i és una empresa. I vull dir, una cosa tan simple com fer una transferència a un altre país, hi ha entitats que passes pel mig. I aquí tothom ha de fer el seu negoci per
petit. Sí, però no va així. Si tu tens una targeta de crèdit i no fas un consum de no sé què, et cobro no sé quantos. I si no, t'ho desconto. Això no té... Sentit.
Correcte,
no
aquí estem totalment d'acord.
Perquè això és treballar en contra del teu puto client.
Sí, o quan et diuen que tens el compte gratis però has de tenir la nòmina, dos assegurances de vida i l'assegurança del gas.
O et dono la hipoteca i has de contractar 50.000 coses més addicionals.
Exacte, ja,
això és això és justament el que volem trencar. O sigui, aquí cada producte té de forma transparent, tant ara com tots els que anirem afegint els seus costos, té l'explicació del per què i tu ets lliure d'agafar-ne un, 200 o cap. Però no hi ha res ocult. I no és allò de, no, és que ara vull marxar. Ui, no, és que no pots marxar fins 12 mesos. O sigui, diguem que el concepte és més de pagament per subscripció. D'acord? Tu tens el compte, tu tens el que pagues, segons les coses que facis, pagues unes coses o unes altres, i ja està. I quan tinguem productes d'inversió, igual. Quan tinguem criptos, exactament igual. És com un exchange de cripto...
Però no és el banc català que ha de substituir el banc nacional, que tothom ens anirem allà quan siguem una república, no és res de tot això, ni tan sols és un banc clàssic. És, ara per ara, una capa per damunt per tenir una ajuda, un suport, un training sobre gestió financera que, a més, et permet contractar determinats productes.
I portar-te productes que els que tu no podries arribar-hi.
Vale.
Perquè tots aquests productes financers...
Per exemple?
Tu no podries arribar-hi. Al final sempre pots arribar. Però, al final, els proveïdors que fan... tu, si vols comprar cripto, tu a la caixa no podràs fer.
No.
Amb nosaltres sí. ETFs, alguns podràs, altres no. O sigui, aquí l'objectiu és portar-te coses i, de fet, portar-te moltes coses perquè tu escollis. No que de cop i volta traiem un producte perquè tenim un gran acord amb el partner i llavors li enxufem i li embutim a tots els clients. És tot el contrari. És unificar-te en una app. A part, la nostra app també és compatible amb PS2, amb el que també et pots agregar la informació financera que tinguis a altres entitats. Això no va de que tu treguis tot el que ja tens. Si vols, sí, Però que és més el concepte d'una superapp. És més el concepte
d'una retail. Pots explicar què és això, el PS2? Pots explicar això, el PS2?
Sí, tu ara mateix, si tu vas a Ronda i et fas client, tu pots anar i... El PS2 és una directiva que va a treure a Europa en el que tots els bancs estan obligats. És l'open banking, aquest que es diu. D'acord?
El que fa, si t'instal·les una app tipus... No me'n recordo com... Hi ha alguna app d'aquestes de control de despeses que li dones al teu usuari el teu password i només tenen accés de lectura sobre la teva informació. Es baixen la informació i et mostren i fan una anàlisi de... Estàs gastant molt en cervesa. Estàs gastant molt
també
en...
es poden iniciar transaccions per PS2. O sigui, al final és perquè tu quan fas el que fas és... Fas... Però no entro en tecnicisme, però que m'enteneu. Fas el login... O sigui, quan tu actualitzes el que fas és via API, fas el login, dona token i ja està. I tu has donat permís a aquesta aplicació per fer les... per fer les, doncs això, doncs si és només lectura, per veure quins comptes tens. Si també vols fer transaccions, doncs per fer transaccions. Això ja depèn de tu. És una directiva que encara li falten bastants bancs, especialment a l'estat espanyol, de complir-la, perquè ja sabem que als bancs doncs, no els interessa això. Però que és d'obligat compliment, o sigui que ara mateix crec que aquí a Espanya, que de fet a 11 quan entres i et vols fer el PS2, crec que et surt BBVA, la Caixa, crec que el Santander, et surt Revolut, et surt Wise...
Bankinter...
BBVA, surten 5 o 6 només, però és perquè ells encara no estan, tal com vagin entrant a complir la PS2, anirien apareixent.
Raül, una de les coses que... Friki. Una de... Uh-huh. Perdona, Marc, pregunta friki, ja estem aquí. Feu servir Plaid? Com a API? Sí, Plaid. P-L-A-I-D.
Hòstia, ara no ho sé. T'enganyaria si et contesto, no ho sé.
Vale. És que no sé... Perdó. Falca, jo vaig fer alguna cosa semblant fa 3 anys. Uh-huh. Vam fer un agregador de comptes americanes i bàsicament els americans el que passa és que tenen 15 targetes de crèdit i 5 comptes bancàries. Llavors, amb una API que consulta diversos bancs, el que feien és amb una sola app ensenyàvem totes les targetes de crèdit, tots els bancs, comptes bancàries i tot el que tenies. I sona que feu alguna cosa similar, però ho fareu productes a sobre.
Exacte, això passarà també. Ja dic, ara passa perquè PS2 només ho compleix qui ho compleix, però justament és l'objectiu, poder tenir tota l'app més un munt de productes i poder moure els teus diners de forma que millor t'interessi. Això pues... és per el que és el producte i la part tècnica, podríem dir. El que és una miqueta també diferencial és que els propietaris darrere d'11, ara mateix, no hi ha cap venture capital, no hi ha cap... O sigui, tot, 11 es va crear amb la iniciativa de molts individus i molts petits empresaris o mitjans empresaris catalans. D'acord? Per això deia el que deia abans, això no serà el banc de la Catalunya independent. Si la gent vol, sí. Aquí darrere no hi ha cap institució, tampoc hi ha cap venture capital. De fet, és una startup autofinançada per empresaris d'aquí del país. Amb la peculiaritat que està regida per una fundació que està creada a Suïssa, que és on es creen totes les fundacions, que per estatuts té l'obligació d'invertir tots els beneficis de l'empresa en projectes de Catalunya. Vale? Per tant, no és un banc que... O sigui, diguem que és fer bé el que... Bueno, el que
l'obra social.
Feia, exacte, el que feia abans, que potser abans la feia bé la Caixa, l'obra social, perquè és veritat que feia moltes coses, però tot això ha desaparegut. Llavors, Onze és una fintech que per obligació té... O sigui, ha de reinvertir tots els diners que es generin, quan en generem, en projectes a Catalunya. Que això pot ser des de, jo què sé, coses que m'ho estic inventant jo ara, des de amb crèdits apujar iniciatives d'entreprenedoria o potser rebaixar els costos als nostres clients mateixos, o sigui, assumir part del que es paga, del que s'ha de pagar per aquests serveis financers, o no sé, ja es veurà, o crear projectes nous. Però vull dir és que legalment no és una empresa que pugui fer una altra cosa amb els seus beneficis quan en tingui.
En la web de 1111 es parla, hi ha una part que es parla molt d'allò de que l'estat espanyol s'ha donat el dret a fotre't els calés si ho considera d'això. Què hi ha d'això? I fins aquí
de fet, el fet d'oferir... O sigui, 11 és una empresa, com us ho podeu imaginar, no està constituïda a l'estat espanyol i el fet de començar oferint IBANs que no siguin de l'estat espanyol fa que això no t'afectaria. De fet, quan deia abans l'ON26... Jo segueixo amb N26 perquè l'Ivan que em van fer en el seu dia era alemany. Si me'l fes ara i me'l fes en espanyol, segurament no me l'hagués fet. Però és una opció molt personal meva. O sigui, jo ja sabeu que jo no li dic a ningú que ha de fer amb els seus diners. Però perquè, a més, al final sabem com està el sistema financer espanyol i sabem, a més, com funciona Espanya en general. Sabem que abans protegiran l'entitat que a tu. O com a mínim fins ara és el que ens han demostrat. Jo que tampoc tinc la bola de vidre. I tampoc estic dient que el sistema espanyol estigui en crisi o en risc. Jo no tinc ni idea. Vale? Jo només dic que... Això que dius tu, Marc, de la llei aquesta, per exemple, clar, el govern espanyol només pot legislar sobre el que està sota l'empara del Banc Central d'Espanya. i sota l'ampara del Banc Central d'Espanya estan els comptes corrents que tenen un IBAN espanyol. Punt. Si tu tens un IBAN de França, estàs sota el Banc Central francès. I després tot sota l'europeu, eh? Perquè al final tens el paraigües del Banc Central Europeu, que és el que fa que tot això sigui homologable i funcioni perfectament i sigui estiguis dintre de CEPA i tot. Però la gràcia és no estar en aquest tipus de... O sigui, sota el paraigües del Banc Central Espanyol. Que crec que és per el que molta gent ens fem fintechs, eh?
O sigui, sí, sí, la pregunta del Marc és molt, molt oportuna i el teu comentari també. Va en el sentit que sempre hem parlat mil vegades de no fotre tots els putos ous amb la mateixa puta cistella.
Correcte.
Parlant d'això, eh? I jo no sé, eh? Però ficar els ous dels teus estalvis, de les teves nòmines, de tot, en un... sota el paraigües de les regulacions legals, almenys parcialment, del govern espanyol, és una bona idea o no. Vale? Jo, si pogués escollir, avui en dia ho tindria repartit. No sé si
vulgar,
seria el meu no alter candidat. Eh?
Yes? Tomàs, legalment no pots.
No, sí que pots, tio.
Has d'informar.
Sí, exacte. Però tu pots obrir... Informar, sí, però tu pots obrir una compte dintre la Comunitat Europea on et roti.
I no et costa més diners, ni vull dir, no hauràs de pagar impostos ni res.
Ni hi ha comissions per moure entre bancs. L'únic problema és que si tu cobres una pensió, o si tu cobres un atur, o si tu cobres unes coses de l'Estat, l'Estat no et paga amb un IBAM estranger.
Això és il·legal, per això, eh? Tens tota la raó.
És il·legal, però...
empreses que es neguen a pagar nòmines a un IBAN que no sigui espanyol. Però això és il·legal. A banda que no té cap mena de sentit. Jo quan
si fa el mateix govern, les pensions no te les paga amb un IBAN que no sigui... Sí.
Jo quan treballava a Irlanda per Amazon, jo funcionava amb el compte DN26 alemany i Amazon em pagava la nòmina al compte DN26 alemany i mai va posar cap pega. I després que a més és, si vull dir que tècnicament no hi ha res que ho impideixi. Però és que a més és il·legal. Per directiva europea, eh?
Puntualitzo el que he dit abans. Si tens menys de 50.000 euros a l'estranger en un compte bancari, no estàs obligat a informar. Però si tens més, sí que estàs obligat a informar.
Sí, exacte. És a partir de 50.000.
50.000 euros... Pots tenir un banc a cada... Si tens molts diners, pots tenir...
50.000 euros...
a cada país.
Sí. 50.000 euros... Però compte que és agregat, eh? 50.000 euros és el típic màgic, el topall màgic, no? On si tens comptes fora ho has de declarar, si has guanyat aquests diners amb cripto també ho estàs obligat a declarar i hem fet una sèrie de coses.
Però recordeu que si és un compte de l'Estat espanyol, informes des del primer euro. No ho has de fer tu perquè ja ho fan ells per defecte.
Sí,
la declaració de la renda surt tot, eh?
No cal que informis, informa el banc.
Informa el banc. Que quan es parla això de l'estranger, dius, és que si tens els diners fora, a partir de 50.000 has d'informar. Dius, ja, però és que si els tinc a dins, informa a partir del primer euro, eh?
El problema, Raül, no és informar. El problema és que puguin fotre la mà...
Sí. La mà o que facin, jo què sé, imagina't, eh? És veritat que està dintre de l'euro, segurament és complicat, però no seria el primer país ni el segon que per un tema d'inflació fa un corralito i no pots disposar dels teus diners. Clar, això el corralito el fa un banc central, per tant, si el fa l'espanyol i tu tens un, pues jo, tens l'IBAN de, jo què sé, d'Alemanya, pues el banc espanyol aquí...
No t'afecta.
Sí, per això jo també vaig obrir la compte de N26 perquè vaig pensar, hòstia, si hi ha un corralito i haig de recuperar pasta i convertir-la en euros, si la converteixo en euros en un IBAM d'aquí, cagada lemus. Estic sotmès al mateix corralito d'abans, per molta cripto que tingui. Vale?
No, i que podràs pagar, i tu podràs pagar per internet. Imagina't, si es fes un corralito, tu un IBAM d'un altre país, podries seguir pagant, podries seguir traient diners d'un caixer bancari, podries fer transferències, perquè al final...
Però de qualsevol manera, entenc que si tu tens diners cripto i cau en un compte bancari que està al sistema europeu, i tu tens un identificador espanyol, Espanya s'entera que has mogut...
Però aquí estem barrejant coses, eh? Aquí estem barrejant.
Estem barrejant. Sí. Estem barrejant.
Una cosa és que tu tinguis...
Tu estàs obligat a informar a l'Estat espanyol que tens més de 50.000 euros en compte bancari. Estàs obligat. Què passa?
Si tinc més de 50.000 euros...
Sí.
Fora del país.
Si són menys, no. Has de dir que els tens. Ara, a la pràctica, si quins països informen a l'Estat espanyol de que tu tens això si tu no ho informes? No ho sé.
Cap ni un.
Si no ho informes i et pesquen, llavors foten un clatallot.
De fet, aquesta llei és perquè cap país informa entre ells. Però és que estic segur que Espanya tampoc informa la resta. Perquè o no poden, o no volen, o no li veuen el benefici, o el que sigui.
Hi ha un magnífic vídeo del José Cabré a YouTube que parla, que té dos vídeos seguits de com es blanquegen diners, i a Espanya ell diu que és un estat, com és això? Un paradís fiscal per a les empreses. Vull dir que el que diu el Raül té molt sentit.
Sí, 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 és una cosa que ja està feta perquè tot el que tinguis fora, si no, l'estat ni s'entera. Vale? I posaran, van posar el límit de 50.000, suposo, per no estar ni a tothom marejat i a tothom obrint-te casos a Hisenda, perquè tampoc ho podrien gestionar. Però penseu que els estats estan molt acostumats a entrar per darrere, però si l'estat espanyol ho rep dels bancs espanyols, ho rep directament. És que no, ni t'ho pregunta. Tu baixes a l'esborrany de la declaració i et surten els comptes, les hipoteques i et surt a l'últim cèntim, eh? No s'equivoquen de res.
Tot. I si s'equivoquen és culpa teva.
Exacte, i a més això, si s'equivoquen només és culpa teva, que té gràcia el tema, eh? Per això dic que al final tot això de quan els riscos de tenir-lo fora... No, pues això cadascú ha de escollir i ha de decidir què fa, eh? Però vaja, donar una mica... Doncs...
Llavors, quan penses en... Ai, m'has dit, no, és que si jo tinc un banc meu, doncs em perd els diners, tens un lloc on anar a queixar-te. Però ens ho trencàs.
No, ho tancaran l'oficina.
Ens ho trencàs, o sigui, ells dius, és igual que hi hagi una adreça on anar-te a queixar. No et fotran puto cas, és com si... Tens un problema amb Telefònica. Vés a Telefònica, busca l'oficina de Telefònica.
El problema, Marc, és que no, això no escala. És a dir, si tu tens molts milions, hòstia, si et fotran cas. I clar que et fotran cas. I per darrere t'assessoraran per anar-te a obrir la compte, com ha fet l'alcalde de Badalona, Belice, ¿vale? Una societat offshore, i t'ajudaran amb tot el que necessitis mentre tinguis molts milions al darrere. Però si ets un puto worker... Vale? Si és un treballador de tota la vida pagant el teu IRPF i estalviant una mica quan pots, aquí no t'assessora ningú perquè tu no ets target de tu no ets el gran target. Vale? Per tant, estàs sotmès als vaivens del que et vulguin dir o el que no et vulguin dir.
Però això és el que estàs dient bàsicament. El que estàs dient bàsicament és que el camp de que no som iguals i que en funció de si del número de zeros en el teu compte bancari tens uns drets i tens unes possibilitats unes altres.
A l'estat espanyol no som iguals.
A l'estat espanyol
Sí, això és cert, però és que aquí som menys igual que enlloc, perquè aquí pots tenir molts milions, pots cometre molts delictes i si ets de la corona te'n pots anar a Abu Dhabi a viure de puto lujo i a sobre ningú et busca les pessigolles, m'entens? Ara, si tu... Sí, si
i,
tu
a més, molt... I a més, no oblidis que la cervesa Coronita es diu Coronita perquè no es podia vendre com a Corona aquí a Espanya.
Correcte. Que és l'únic lloc del món on es diu Coronita. A tot arreu es diu Corona i per això el coronavirus li diuen Corona perquè ve de la Coronita. ¿Vale? Que no ho sepais. Sí, sí, tu als Estats Units tu escoltes els americans parlar de coronavirus, li diuen Corona.
Corona.
Alguna pregunta més, si no anem avançant de temes, per no monopolitzar tota l'estona el Raül, pobret, que voler parlar d'aquest tema és interessant, més enllà de que t'hagin fitxat a tu. Vale? No era
perfecte. O sigui, si en Raül ja té com un punt més de patir.
Però jo us anava a dir, que malgrat estigui jo, la resta de la gent que hi ha, o sigui, és gent que jo en dues setmanes he vist els tots molt competents que saben el que es fan. O sigui, que oblideu una mica aquells...
Jo diria una... Sí, Raül, deixa'm que digui una cosa a l'audiència en general. Dic, jo no sé si 1111.cat és una solució per escapolir-se dels dolents, per intentar sortir de la roda del hàmster. ¿Vale? En tot cas, sí que li diria a la gent que busquin formes, encara que s'equivoquin o encara que puguin arribar a perdre pasta, ¿vale? Que busquin formes de sortir-se'n de la puta roda.
Perquè I que no és si tot no... o res, sobretot, és que no és tot o res. Si tu pots obrir el compte d'altres o d'altres... Sí. I tu te l'obres, al final té un cost.
I una altra cosa a nivell... Això ho hem parlat el Rai i jo amb converses privades i coses. Una cosa molt important, tot diner que estigui invertit descomptant comissions, descomptant no sé què, descomptant no sé quantos, que un pugui tenir estalviat i invertit en, on sigui, és igual on sigui, ¿vale? Més allà del risc, més allà del que sigui. Que no doni, com a mínim, més d'un 5%, vol dir que estàs perdent pasta a mensal.
Almenys ara, amb una inflació del 4%.
Exacte.
Una inflació del 4% que no és homònima arreu, perquè quan visquis a Barcelona, igual la inflació real és d'un 7 o d'un 8, m'entens? Vull dir que aquesta inflació comuna que ens venen moltes vegades és una mentida com una olla a pressió. Vull dir que no és certa.
És el que dèiem la setmana passada al carro de la compra.
El que sí que és important, el que sí que és molt important que tothom sàpiga és que en el moment que tu puguis tenir un mínim estalvi del que sigui, i això la vida et porta a partir dels 30 i pico, 40 o 50, has de buscar la manera de sortir del sistema. Si no estàs molt cardat, això, o, bueno, o és que ets, tens molta sort, tenen molt bé els negocis, o vens d'una bona família, tens milions i milions i milions, i aleshores l'afectació en el teu futur és relativa.
Sí. Vale? De fet, donar una mica on depèn... l'objectiu, perdona, precisament és això, de tenir una superapp on tenir-te totes aquestes coses ficades per poder-te protegir d'aquestes coses. Allà tindràs productes, quan hagi passat una mica de temps, de més risc, de menys, llavors cadascú podrà buscar una mica el que vol, però és el que dius tu, Mar, el que parla també el rei moltes vegades. Al final, si tu tens diners i no fas res, el sistema està muntat d'una manera que et va baixant. Si tu tens el mateix número, però amb el mateix número compres menys coses per la inflació, perquè està muntat així. I això...
I a més, tot apunta que la inflació accelerarà aquesta dècada.
Sí, no tenim la bola de vidre, però no fa gaire bona olor el tema.
Podria ser. Llavors...
I aquests anys que sembla que la inflació no ha accelerat, ens han quedat igual.
L'inflació que... Sí. Els de l'enciclopèdia et fotran...
Sí.
La inflació i una inflexió. Són coses diferents.
Sí, inflexió. Però és cert, és veritat. Vull dir que, i tot aquest temps que sembla que no hagi passat, que els tipus d'interès no hagin pujat i tal, no vol dir que no hàgim estat cardats i fotuts. Que també, a nivell d'estalvis, també ho hem estat. Deia, sí, Rai,
sí,
perdona.
Sí, ja que parlem d'això, te recordes, Tomàs, l'informe que vam fer en privat per fer un programa especial d'economia?
Que no has vist mai la llum, no sé per què
no
encara.
Bueno. Sí.
Tenim un capítol zero d'economia en colors.
Perquè no tinc vida.
Tenim un capítol zero d'economia en blanc i negre.
És com el calaix desastre que vull fer amb en Toni i que està parat també.
Sí.
Vaig fer uns números una mica manija on es veia on bàsicament la inflació havia augmentat un 60%. Val? A l'estat espanyol des de l'any 2000. Em vaig quedar curt. El salari real dels espanyols, el salari mitjà real dels espanyols, està igual que estava el 2000, ara que el 2000. Vale? És a dir, guanyen zero pasta.
I les coses no valen pas igual, eh? No parlem de la llum només, eh? Mireu al carrer, eh? Mireu tot. Aneu a comprar fruita, verdura o carn o el que sigui.
Sí. Doncs l'objectiu era això, és que la gent sàpiga aquestes coses que diu el Rai, que per ells són com molt òbvies, però la majoria de la gent això no ho sap, perquè no s'explica, perquè el sistema no li agrada explicar-ho. Doncs sabent això... oferir-te opcions per poder-te defensar d'això. Ja, a banda, hi haurà gent que voldrà fer inversions més arriscades i guanyar diners, però com a mínim que et puguis defensar, perquè és que ara mateix és una sangria a la que la gran majoria de gent no sabem o no saben què està passant i tothom creu que tot és com meravellós. Jo tinc allà els meus estalvis, saps? Oh, tinc els meus estalvis. I quan el vas a buscar, el que podràs fer amb aquells diners és molt més del que tu pensaves.
I això té una raó de ser que si heu vist la pel·lícula The Big Short... o La gran apuesta, amb, no sé en català si hi ha traducció, hi ha un moment de la pel·lícula que la veu en off, que és un personatge de la pel·lícula, diu tots aquests noms tan complicats estan fets expressament perquè no preguntis més enllà. Ho posen tot molt complicat, però és que realment l'economia de la inversió és molt...
No preguntes com al col·le. Si preguntes, et demostres que no ho entens i creus com un tonto.
Jo m'estic tenint el títol per ser... assessor financer europeu i poder portar patrimoni de gent. I estic llegint els apunts que altra gent que està a l'estat espanyol o por ahí, que treballen en bancs, es llegeixen. Les matemàtiques per calcular això són... Jo no les sé perquè és una fórmula, però les formes són multiplicar i dividir. És que no té cap mena de puto misteri.
Estel.
I m'estic formant per ser, per ser com la persona que està darrere quan parlem amb una persona del banc. I jo mateix vaig anar al banc i vaig dir, escolti, jo m'estic traient aquest títol, no intentis vendre'm una pel·lícula. I se va seguir intentant venent-me la pel·lícula, no va pillar...
Però perquè és la seva feina, perquè és gent comercial. De fet, en recordeu-vos de les preferents. Clar, és que es deien preferents. O sigui, no es deien producte de merda. Li havien posat de nom... Clar, li havien posat preferents. Clar, la preferents. Gent no entenia sí, què no, era, però...
No, bé, Raül, es deien preferentes, no endinyables. Que s'haguessin hagut de dir endinyables.
Si el del banc et diu que, com que ets un bon client, t'ofereix una cosa que es diu preferents, doncs tu què penses? Home, saps? M'estan fent un tracte preferent. És top, premium, doncs clar. És que tot està muntat per el que diu el Rai, per vendre't coses, per enxufar-te el que a ells els interessa.
Bueno, no? A veure, ara parlem dels bancs, però això ho ha fet Apple des del capítol 1, amb els amazing, surprising...
Però crec que és diferent.
Sempre t'han dit que et venen una cosa i no et tornaran els diners. Et donen un producte...
Sí.
Correcte.
Estava fent broma perquè estava aquí el Raül. Sí.
Però el primer Mac que et compres és culpa d'Apple, del seu màrqueting. El segon és culpa teva.
Totalment d'acord.
Bueno, i que al final, que tu, quan tu compres un producte, et compres el producte i ja està. Vull dir, no? I tens una garantia de 2 anys, jo què sé, saps? I tu et pots informar. Però amb el tema bancari és el que diu el rei està muntat perquè no, la gran majoria de gent, i jo també m'incloc, no us penseu que d'això ensenyi la meitat que sap el rei, no saps, no t'enteres. Llavors, o tens una mica, cada cop que veus alguna cosa, de dir, espera, vaig a llegir-me un momentet, saps, la lletra petita d'això, o vaig intentar entendre quines repercussions té. Perquè si no et quedes només a la superfície i t'expliquen, però això ja t'ho fan maco.
Penseu que si tu et baixes els fulls, quan tu acabes un fons d'inversió, qualsevol tipus de producte, hi ha fulls informatius que són obligatoris que te'ls ensenyin per l'estat espanyol. Però tu t'agafes un fullet informatiu de 9 pàgines on hi ha moltes paraules i moltes lletres i molts números i jo crec que la majoria de gent no se'l llegeix. I no fa l'esforç d'entendre'l. De mateixa forma que molta
gent... I entendre'l,
gent
no justament el que has dit, eh? Potser se'l vol llegir, però la tercera pàgina ja no sap què està llegint.
Aquestes 9 pàgines te les donen amb una font de menys de 6 punts en un paper gris amb lletra gris, vale? per facilitar-ho. Vale? Llavors, però no, és amb paper gris, amb lletra gris i no volen que tu llegeixis.
És un monopac volgudament... volgudament és un monopac volgudament opac. Que al final jo estic amb en Rai, que les fórmules... Diguéssim, els consells que un hauria de tenir al cap i les coses que hauria de preguntar i com s'hauria de moure es redueixen a un checklist de 9-10 coses bàsiques, no gaire més. ¿Vale? I no ens ho posen fàcil. Insisteixo en el que he dit abans.
Fixa't una cosa. Quan algú et vol vendre, per exemple, una assegurança, tu et vols comprar una assegurança de viatges perquè te'n vas de viatge a l'estranger o ara poc, doncs que el banc em volien vendre una assegurança mèdica a veure si em canviava i em vaig mirar. Doncs el que foten és una miqueta l'estratègia de la gent de Creative Commons. Et creen un resum executiu amb lletres ben grosses, amb imatges on t'expliquen clarament quines són les condicions. I després hi ha la lletra petita que dona, diguéssim, la cobertura legal a això. Que és el que hi ha al final amb un Creative Commons. Que tu tens
no em parlis. Mira, un dels motius per quals vaig deixar...
Sí, i quan volen vendre-t'ho, t'ho fan. Però quan
mireu les trampes dels bancs. És que no anava a explicar en cas personal, però l'explicaré al final. Fa uns anys, abans de la pandèmia, jo me'n vaig anar a Azerbaiyán, Geòrgia i Armènia. Va ser un viatge pel complex on necessitava una assegurança addicional. ¿Vale? Vaig estar mirant, com no anaven per agència i tal, doncs vaig haver-me de buscar la vida, la vaig contractar en el que aleshores era la meva nova flamant i super guai cool entitat bancària. ¿Vale? Que és un producte que no és del puto banc, és un producte de tercers que venen ells. ¿Vale? Bé, jo havia tingut altres assegurances, tinc assegurança de la llar, tinc altres assegurances. Això va ser explícitament pel viatge aquest. Clar, jo no em vaig mirar tot el contracte de dalt a baix, però bueno, a les preguntes que vaig fer i amb els condicionaments que es va contractar aquella assegurança era puntualment per aquell viatge, encara que la tingués expandida durant un any. ¿Vale? Si tu tens una assegurança avui en dia, amb qualsevol entitat, amb un mínim d'ètica, mes i mig abans de la renovació t'envien un correu o t'envien un avís de que et renovaran a la quota tal. I si no la vols, tu vas i la canceles, modifiques la prima o el que et doni la gana. Què van fer en aquesta meravellosa, flamant i supercatalanista entitat bancària? Van passar el càrrec, quan? A l'agost, quan tu estàs de vacances. I quan vas tornar i vas reclamar, em va dir, ja han passat 15 dies, no es pot fer res. I, cabrons, és que m'heu avisat que anàveu a renovar l'assegurança, que era per un puto viatge a Azerbaiyán? Què et penses? Que jo estic tota la vida anant setmana sí, setmana no, al puto Azerbaiyán, que només hi ha petroli al Mar Caspi? Vale, doncs això va ser motiu pel qual jo me'n vaig anar amb una altra entrada bancària. Resumint, te la fotran.
Perdona, Tomàs, de fet, sí. Crec que un dels grans objectius que tenim a ONS, espero que el complim, és que mai ens puguin dir això, de falta de transparència. És això.
Però és que el bo és que el director de l'agència, que era l'agència central, tenia els collons tan agafats per l'ecosistema, diguem-ho així, que no em podia ni rebatre l'argument ni donar-me raons. L'únic que em va poder dir és, noi, tens tota la raó i em sap molt de greu, pren la decisió que hagis de prendre. I és tan trist, perquè me'n vaig anar jo i la vaig moure a mitja família que estàvem allà dintre. I aneu a prendre tots per regularització.
Al final, has de votar amb els teus peus.
Ja, per això us dic que això de la vida d'abans, on la iaia tenia tots els estalvis a la caixa, això ja no serveix mai més. O sigui, tu has de tenir tot molt disgregat, perquè si no, si hi ha una batacada del banc, una batacada de país, una batacada de país, vull dir, a l'estat corrupte que et pugui governar, o almenys com a mínim una part d'allò que tens sigui salvable, perquè si no l'hecatombe serà segura.
I fins i tot moure-ho, perquè un país ara pot semblar molt segur i dintre de 5 anys, jo què sé, és que mai saps què pot passar. Pues si tens diferents opcions, pues, i tens com una cosa a una...
I si algú pensa que estem exagerant i que som una colla de white men, iaio white men...
Bros, ara se'n diu som tech bros, ara som tech bros. Ah,
perdó. Que sapigueu que l'estat espanyol acaba de canviar la forma en què pagues els teus impostos per les propietats immobiliàries, si tens una propietat immobiliària. Que el seu valor es calculava una cosa que es diu el catastre, ara es calcularà amb un valor de mercat inventat per ells i que controlen ells. Mm. Efectivament, aproximadament doblant la base imponible dels impostos. Ja.
Perquè segur que això ho fan per beneficiar-te a tu.
Exacte.
Sí. Però això inclou la teva vivenda?
Sí, clar. Perquè tot l'IBI i tots els impostos sobre la vivenda es calculen a partir d'aquest valor. Aquest valor, en comptes de ser el valor catastral, passa a ser un valor calculat per Hisenda, que el calculen a ull, que s'aproparà, segons ells, al valor de mercat, i, efectivament, aproximadament, tu, per lo que jo he vist, doblant a la teva base imponible de l'IBI.
Què vol dir? Que no pagaràs l'IBI? Ara no pagaràs l'IBI, sinó pagaràs l'OBO.
No, pagaràs l'IBI, però sobre una base molt més alta.
Sobre una base molt més alta. Efectivament, doblant qualsevol tipus d'impost relacionat amb la vivenda.
Llavors, és dir, que no serà un IBI, serà un OBO.
I així, agotxàs...
O la lloguis, m'és igual.
I recupero, i trinco el doble de diners fent això, pum, a la màgia. També vaig llegir l'altre dia que estaven o ho han fet o estan a punt de canviar la llei com es calcula la inflació, que això també té, perquè clar, si recalculen la inflació...
Ja ho van fer abans. Després de l'euro van fer això, perquè també va haver-hi...
Quan vam
canviar l'euro ens van dir pràcticament el que abans eren 20 euros, ara és un euro. L'última
reforma de la llei de càlcul de l'IPC va ser boníssima. O sigui, tot allò que és barat i que no t'ho puc cobrar com, no sé, compreses o coses d'aquest estil, no compta per comptar el de l'IPC. No? O sí que compta molt si vull tenir-lo baix. Anem a cagar.
Que l'expliquin en Rai si els bolquers són baratos.
Sí. Perquè allò interessa baixar l'IPC, perquè hi ha funcionaris, pensions, hi ha moltes coses que al final la gent s'ho mira contra l'IPC. Per tant, si l'IPC real és un 6, però tu has canviat la fórmula i a tu et surt un 3, t'acabes d'estalviar la meitat d'una fortuna. I així, i tu estàs igual de fotut, perquè tu al final, o sigui, ells poden dir el número
que vulguin. Perquè l'IPC, de fet, marca les pensions, però també marca els convenis laborals i marca
moltes també.
Coses. Sí. I el salari mínim interprofessional i mil coses.
Si l'IPC no està ben calculat, el que estàs fent és robant a la població civil.
A més hi ha un tema.
Perquè ell decideix, o sigui, l'IPC no és un càlcul que es fa sobre tots els preus de tots els productes. No. Es fa una bossa i es calcula. Per tant, tu, a nivell legislatiu, la bossa la pots retocar.
I una altra cosa, a l'IPC...
Em sembla que el que treien era els combustibles. Com que havia pujat molt la benzina, crec que volien treure o han tret els combustibles del càlcul de l'IPC i de cop i volta... Pop, ha baixat una mica.
Una pregunta, o el barreixen com a mitja d'altres moltes més coses que també queda més diluït. Una pregunta. L'IPC està fet de manera homogènia a tota la comunitat europea o cada país...
És una molt bona pregunta. De la mateixa manera, salaris mínims...
Hi ha dos directrius de l'IPC. I crec que Espanya hi té les dues, però en qualsevol cas les dues són una estafa. perquè en totes aquestes em sembla que la vivenda compta menys d'un 10%. I no igualen la vivenda de lloguer i propietat, sinó que només hi està la de lloguer.
Quan possiblement, durant una època molt important de la teva vida, qualsevol de les dues es porta més enllà de la teva nòmina, o metge nòmina, per deixar-ho així. D'acord. Vale, escolteu, hem d'anar canviant de tema. Jo us agraeixo molt. Mira, això ha donat... És que no podem... A veure, si ho haguéssim sabut, haguéssim fet un programa monogràfic. Vale? Sí,
deixa'm fer un disclaimer final quan parlem de cripto, O sigui, que ningú prengui cap decisió en base al que jo he dit, O sigui, però no, ja no només vull dir que jo no he vingut aquí a convèncer ningú de res. Sobretot, quan em van dir de parlar, li vaig dir que no vull fer un Pablo Motos, No vull sortir aquí a intentar convèncer ningú de venir a la meva empresa.
Jo et conec,
Raül. Si algú s'ho mira i li fa gràcia i tot això...
encantats, mira, jo et conec suficientment, Raül, per saber que ni ets homòfob, ni ets racista, ni ets misògen, si només ve tot el contrari, no com el personatge que acabes d'esmentar.
Ni tinc les abdominals de Pablo Motos tampoc, però vull dir que ningú...
Bueno, no, però un momentet, ara parlant d'homofòbia, és quan hem de treure el comentari aquest de que ara sembla ser que en Superman, vale, en el proper còmic, serà bisexual. I jo només tinc un comentari a fer. Quan surt el còmic de la Supergirl on és bisexual?
Això pregunta-li als dos còmics.
A mi em fa molta gràcia que hi ha gent que li sembla que això és inacceptable, però en canvi que el senyor voli i tingui superforça li sembla el més natural del món, eh?
El senyor?
I us ho diu un gran aficionat als còmics, eh? O sigui que...
Hi ha gent que s'està queixant molt de que un superheroi com a Superman doncs sigui bisexual o que sigui homosexual. És a dir, doncs tornem a lo del passat, com deia avui un tuit, de dir, pensem, jo què sé, en Aquiles, doncs que clarament era també bisexual. Ah, sí,
no, però la pel·lícula de Troia...
Els superherois de l'antiguitat.
Sí, però la pel·lícula de Troia, això no passa, eh? Patroclo, no? Patroclo és el seu millor amic. O su cosí, o alguna cosa d'aquestes, eh? Però...
Sí, sí, i quan surt ell ja, la primera escena surt amb tres ties al llit.
Exacte.
No, amb tres ties al llit, no dues, tres.
Exacte, per marcar territori. Vinga, home, vinga.
Que ara sí que estem desvariant. Vinga, anem cap a la comunitat, que avui és molt breu, i de seguida anem cap a la segona part, que també serà breu per lògica d'horari. Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Vale, avui de la comunitat res a dir, només agrair a la gent que continua fent les compres a Amazon per... Adeu, Raül, que s'acomiada, bomba de fum. Adeu. Aquest programa és així, la gent surt, entra...
Adeu, Raül.
Merci, guapo, per haver aportat tant valor avui.
A vosaltres.
Vinga. El que us anava a dir, que avui no tinc res més a dir, només agrair a la gent que continueu comprant a Amazon afiliats, ¿vale? O sigui que compreu a Amazon i entreu ja afiliats, que continua havent-hi gent, vull dir que, tot i que les comissions d'Amazon cada vegada són més paupèrrimes, sembla... Bueno, en fi. I sobretot la gent que està a la xeta i que manté viu l'aportació recurrent, fa de mecenes i sempre ens ajuda. Vale? Ah, i deixem-me dir una última cosa de cara al final del programa. Són moltes temporades, moltes setmanes, i no us canseu d'enviar propostes, poseu l'enllaç i tal. Hòstia, és molt gratificant, té la seva part de feina, acabar-ho de completar, portar-ho el guió, però vull dir que dona molt de sí. I, de fet, podíem fer només el programa comentant les propostes mosseguis. ¿Vale? Mm-hmm. Si un dia, Marc, tu i a nosaltres...
I s'ha de reconèixer acabes... que tot és gràcies a la feina que ha fet en Miquel Àngel a muntar tot el sistema.
Sí, sí, sí. Que hi ha feina després, perquè jo avui, per exemple, només redactant, copiant, enganxant i posant-ho al guió i validant els enllaços i tot el rotllo, jo m'he tirat gairebé una hora. ¿Vale? Però, bueno, en tot cas, imagina't que Mossega la Poma no tingués guió.
imagina't.
Només amb les propostes, per exemple, d'avui, haguéssim pogut fer més d'un programa. ¿Vale? Ja les veureu perquè tires molt del fil. Vull dir que, què vull dir amb això? Moltes gràcies a tots els oients, a tots els seguidors, mosseguis, que en el canal de Telegram escriviu la proposta, ens la feu arribar i només parlant d'elles ens donaria per diversos programes. Dit això, keynote dilluns.
Keynote dilluns.
Keynote dilluns.
MUX o M2?
No se sap, però en tot cas una nova generació, això sí, vale? Possiblement canvi el MacBook Pro de... Bueno, hi hagi un nou MacBook Pro de 14, també es veurà afectat el MacBook Pro de 16, però la gent de la rumorologia, jo és que ja no faig cas de ningú, però la gent de la rumorologia s'està fent palles tota la setmana perquè diuen que la presentació, allò que sembla que surtin les lletres de no sé què, sembla que serà com una mega revolució. O sigui, és molt curiós lo de les keynotes, perquè tothom es fa unes palles mentals de l'hòstia una setmana abans i tothom acaba frustrat el dia de la keynote. Hòstia, pues no diguis res, espera a veure què treuen i igual no te frustres
tant. És com quan venen els Reis, que allò de veure si porten més del que he posat a la carta. I és aquesta emoció i anticipació.
Dit això...
Jo el que sí que et puc dir és que tinc el MacBook Pro 16 amb el processador Intel i9 i és com decepcionant.
Per què?
Doncs perquè la diferència que trobo amb la màquina, tinc funcionant un MacBook Pro de 15 polzades amb el i7 de l'any 2014-2015 i tinc aquest de l'any 2020 amb el processador i9, amb 32 GB de RAM, amb un disc dur relativament més ràpid. I no és un ordre, o sigui, és més ràpid que el de fa 6 anys, però no hi trobo tres doblatges de la llei de Moore entremig. No trobo, o sigui, és que són tres ordres, hauria de ser 10 hores.
Això ja no passa, això ja fa molt de temps. Que però, no però passa sigui, és,
amb
en
una
cap
mica
ecosistema.
De sort és el doble de ràpid. Amb una mica de sort és el doble de ràpid. Jo, si estem parlant del millor processador, el millor MacBook Pro que tu podies comprar amb un Intel d'allò, i després tens el de l'i9 i dius, bueno, sí, amb algunes renderitzacions, amb generar vídeo i amb coses d'aquestes. Ja. Però a veure, avui...
Una cosa, sí, no...
Fotent una redimensió d'una figura gran, se m'ha quedat així... i he començat els ventilors i dius, hosti, què t'està passant, noi? I tots aquests cores que tens, què els hi
la
passa?
Reflexió, bueno, els cores hi són i només l'aplicació està... si l'aplicació no està preparada per treure'n tot el màxim profit, l'aplicació i tot el que l'envolta no rendirà prou bé. Dit això, la reflexió que fas és prou vàlida, perquè sí que és veritat que quan ja estàs a la meitat del cicle o més endavant de la meitat del cicle, no tens una evolució exponencial d'un salt a l'altre. Cosa que igual no passa amb l'Apple Silicon. ¿Vale? Per això jo estic esperant la nova generació, perquè jo crec que entre la primera generació d'Apple Silicon, encara que sigui hereva dels A15 o A14 o A13 de tota la vida, ¿vale? I les noves generacions, s'ha de notar molt més que no amb la interacció anual habitual d'un MacBook Pro amb Intel. ¿Vale?
No, jo ja dic com és més, dius, ostres, dues màquines...
Però sí que es nota, Marc. Jo et passo el meu MacBook Pro de 13, 1 i 5, del early 2015, amb 8 gigas, i digue'm tu si pots fer tot el que fas. El meu s'arrossega.
Bueno, sí que és veritat que jo tinc... jo t'estic parlant d'un i7, jo t'estic parlant d'una màquina del 2014, amb un i7, amb 16 gigas de RAM i amb un tera de disc. I una màquina, doncs això, amb un i9... amb la gràfica toca, amb 32 gigas de RAM i amb un tera de disc. I dius... I a veure, o sigui, el que em passa és que, sobretot, per exemple, quan vaig de viatge, m'emporto el vell i estic una setmana treballant amunt i no noto allò de dir, agafa el vell i dius, hòstia, no. Treballes i tu.
Una cosa relacionada amb allò que dèiem al principi del Benjamí, ¿vale? jo tinc un MacBook Pro 13 de 250 gigas i 8 de disc i 8 gigas de RAM, ¿vale? Amb un processador, era el MacBook 13 bàsic, ¿vale? No era el més vitaminat ni res. Això sí, és...
Si vas amb un i5 que és de tots
sí,
els
pals. Sí, vaig amb un i5 una mica pedalillos. Però és un MacBook Pro del early 2015, ¿vale? Porto des de la beta 1 treballant amb Big Sur i els problemes no són de rendiment de l'aparell, són problemes pues, de Big Sur, de les betes, vull dir que hi ha coses que no funcionen, hi ha aplicacions que no estan acabades de preparar, però no tinc específics problemes de rendiment. Home, tinc problemes de rendiment perquè tinc dos navegadors oberts a la vegada, tinc 18 escritoris al mateix temps, tinc l'Outlook, tinc el Mail, tinc el Teams, tinc el Telegram... Sí,
jo tinc de tot engegat a l'hora.
Mil milions de coses tinc obertes a l'hora, i clar, hòstia...
Jo el que dic és que d'això, en 6 anys, els Macs Intel, un Mac Intel, el millor MacBook Pro Intel, al cap de 6 anys, no és una màquina espaterrantment més potent. I jo crec que aquí la culpa la té Intel.
Es van dormir una mica... Totes les reflexions apunten a que Intel s'ha...
Jo el que sí que et puc dir és que, Tomàs, és que aquest salt jo ja l'havia fet. O sigui, des de el 2007 tenia una màquina, em vaig comprar una el 2014 i de la del 2000... I deies, hòstia! Quan vaig agafar la del 2014 vaig dir, maquinon, això va córrer, això és un canó...
De totes maneres, els
vaig
canvis...
Vaig deixar els desktop, tenia els iMacs desktop i vaig deixar... I tirava més bé amb el MacBook Pro que amb els desktop i dius, hòstia, i ara dius, hòstia, això... No és allò que diguis, em despentino de màquina. Havent pagat el que costa, dius, hòstia, una màquina que val gairebé 3.000
sí,
euros, o...
Dius, per això hablàvem abans de diners i per això la meva reflexió de que jo no vaig a pagar ni per un disseny que no necessito, ni per una pantalla que no utilitzo, jo vull potència, RAM i tranquil·litat, que només salga la bola azul de colorines, m'entens? Ai, la bola de colorines. Jo el que vull és un pepinaco de màquina ajustadíssima al màxim de preu, a poder ser en molts ports USBs, que estic fins als collons que les màquines no tinguin ports USBs, que tinc que anar amb dongles i dangles. Jo no sé aquesta mania de... Per què? Per fer-ho més fi. Si a mi m'és igual, si jo necessito una màquina d'escriptori, un Mac Mini, jo el que vull és que tingui dintre 28 putos ports. No necessito posar-li un dongle.
En aquest cas, si estàs sempre al mateix lloc, pots treballar amb un... Jo tinc un parell de dongles aquests de hub que m'ho tenen
tot. No em funcionen bé, perquè quan recreo ports com, que ho necessito recrear, que són ports com ficticis, són virtuals, i necessito comunicar moltes coses, al final el sistema es fa la pitja un liu, perquè no tinc... un puto USB connectat al port USB, ¿vale? Com tinc un dongle que a vegades va bé, a vegades no, a vegades s'escalfa, necessito... En fi, un desastre. No em funciona. Jo, a mi no em funciona aquest sistema. Bueno, hòstia, avui estic una mica radical, he dit moltes vegades...
Estàs molt radical.
Amb això conclou el podcast de Mossega la Poma. Em fa descansar.
Jo, bàsicament, el que dic és sort que se'n van cap a l'arquitectura Apple, perquè l'arquitectura Intel és com si estigués col·lapsada, no tiren, no. O sigui, no ho veig allò que diguis. No. Així és com les GPUs estan... Les GPUs sí que estan seguint, diguéssim, aquesta corba de que de generació a generació doncs, es despentinen del millor rendiment i a mi Intel no ho veig i clar, bueno, i jo el que busco és això, és poder dir aquesta màquina d'aquí 5 anys té que estar aquí sobre. I quan compro un portàtil, que em dura 5-6 anys, ja. Com en Benjamí. I bueno, encara funciona, però dic, hòstia, no vaig tot el sonat. De vegades a l'Excel es queda així, que potser també és culpa de Microsoft, però que se'm quedi amb l'Excel, dius, què t'ha passat, tio?
Ja, és una mica estrany. Però bueno, a vegades culpabilitzem la màquina quan són coses d'aplicació.
És el software, o potser és que el nou macOS no està tan optimitzat, sinó que està més optimitzat per la nova arquitectura i llavors doncs els Intels els hi costarà cada vegada tirar més. I això ens haurem d'anar cap a Windows.
Sí, segur. Bueno, va, anem cap a les propostes, que tenim unes quantes que val la pena comentar. Us sembla? Vinga.
Vinga.
La Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Propostes. A veure, començo per l'última que m'ha arribat, que és d'en Jordi Cat, que l'ha fet a Twitch, i ja et dic, Jordi, que no la penso traslladar a la documentació del guió i, per tant, no sortirà escrita
no
en les notes.
No
s'immortalitzarà
en l'entrada.
No. Quedarà de veu perquè fa estar, amigo. Si vols això, el Raül diria, hòstia, a sobre que t'ajuden, a sobre els hi fots la bulla. Doncs pues sí. Vale? El Jordi Cat diu, proposta d'última hora, The Billion Dollar Code, minissèrie de 4 episodis a Netflix, que és la història de com Google va robar Google Earth a una empresa alemana que el va crear 10 anys abans. Ah, diu que pobret, no estic a Telegram, vale. Doncs, hòstia, propostes@mossegalapoma.cat i d'allà també la poso en el guió, amb una mica de marge, no? Quan estem acabant el programa, xirimoyo. Vale? Però bueno, igualment moltes gràcies. És boníssim això d'interactuar amb els oients a mesura que diu que fa així amb el dit. Diu, ole. Vale. Vinga, més propostes. En Jordi, parlant de robots, parla d'un article interessant que està en italià, que apareix al diari La República, que és un diari, diguéssim, de distribució habitual, per una periodista que es diu Carolina Massini, sobre la seva experiència personal convivint amb el robot domèstic d'Amazon. Vale? Saps aquell que té, que és una bola, com el Mac Robotito, i la pantalla. És com un Mac Robotito fet gos que et segueix per la casa, con Alexa i tot això. Jo no m'he llegit l'article, però bueno, ella el destacava com interessant. Aquest que es compra cap a casa. En Xavi Cabré, seguidor de Mossega la Poma, que ja fa molts anys que viu a Euskadi, ens parla d'una pel·lícula. Diu, a Can Apple TV Plus projecten la pel·lícula Ilargi Gustiak. I, perdoneu el meu esquer,
Que s'acaba amb... Pensava que deia que s'acaben amb Koniec.
No, perquè això serien poloneses o txeques, no sé d'on eren això. Diu Ilargi Gustiak. Ilargi Gustiak vol dir totes les llunes i és del director basc Igor Legarreta, que no per res és el cosí de la seva dona. Per això dic que és molt recomanable. Bueno, no, però a veure, que la pel·lícula pot estar bé.
Escolta, que està a Netflix, escolta, que ja és un punt.
Totes les llunes. Ilargi
Gustiak. Apple TV, està a TV Plus.
Sí, Apple TV Plus. Exacte, vull dir que és una pel·lícula que es pot llogar ja. Pep Vinyoles ens parla d'un podcast que es diu Lejano Este, no Lejano Oeste, sinó Lejano Este, és en castellà. Diu, mira, és un podcast que trenca molts tòpics sobre la Xina. La Xina és el típic allò que parlem sempre de cunyat de bar. Vale? Diu, pues, parla de la Xina, parla de la bombolla immobiliària.
Hòstia, la Xina aquestes setmanes.
Doncs això,
compta amb la Xina aquestes setmanes.
Sí, estigueu al lloro de les notícies perquè es preveuen notícies importants, no, Marc?
Bueno, bàsicament passen...
Ho hem parlat molt en el grup de Telegram.
Bueno, a Xina tenen ara com ara una crisi econòmica tremenda que s'han muntat ells. Per una banda, el govern ha agafat i s'ha començat a carregar els bilionaris i d'alguna manera doncs, acaba de donar una senyal de dir, ei, el capitalisme desaforat s'acaba, vale? Aquí podeu fer capitalisme dentro d'uns límites i no podeu aspirar a convertir-vos en Jeff Bezos, o sigui, en Jack Ma amb la boqueta petita i sota control del partit. Això per una banda. Per una altra banda, els està explotant una bombolla immobiliària tremenda. O sigui, Xina havia agafat... més o menys el que estaven fotent aquí, que estaven agafant i fotien una promoció i mentre venien sobre planos la primera promoció agafaven els beneficis per agafar comprar més terres per poder fer la següent promoció. I ara què passa? Pues que es troben amb empreses d'aquestes de dimensions absurdes per mides d'empreses europees que no poden pagar els seus, que estan a un pas de la insolvència. I per una altra part, banda, tens els xinos, que com que els americans han fotut la gallineta, fotent el caga i la cagaleta, fotent el camp d'Afganistan, estan dedicant-se a passejar els avions per la costa de davant de Taiwan. I a Taiwan estan amb una taquicàrdia que t'hi cagues. I quan haurien d'estar fotent xips com a bojos, estan ara preocupats perquè no se'ls envaeixin. I com a Xina envaeixi Taiwan, doncs veurem quan es torna a restablir el flux de microchips en el món. O sigui que...
De microchips i de moltes...
De microchips i moltes joguines que venen de Taiwan.
Sí, si es crea un conflicte bèl·lic regional a la zona, serà un problema greu.
Clar, però o sigui, ara els hi ve un problema molt greu. O sigui, si van agafat i han prohibit el tema cripto a dintre de Xina, ja no el tema minat, que havien prohibit el tema cripto i estan liquidant tots els assets que hi havia amb coses criptos, és per evitar una fugida de capitals cap a fora. I el de Xina ara és molt bèstia. O sigui, a més, han saltat totes les senyals de cop. Mm-hmm. O sigui, era dir, el tigre xino aquí, el dragon xino, s'ho mengen tot, i de cop i volta, hòstia, tenen un problema. I a més a més tenen problemes energètics perquè han volgut fer un canvi de política energètica molt ràpidament i els ha agafat també amb el pas canviat i tampoc els està funcionant. O sigui, els està agafant com una tempesta perfecta i...
T'han fotut un tret al peu.
Sí. És com quan jugues a rol que et fas la tirada d'estupidesa. En el joc de Fan Hunter fas tirada d'estupidesa i si et surt un 6, doncs, fas alguna cosa idiota. Doncs jo crec que han fallat un parell de tirades d'estupidesa seguides.
Sí.
Bueno, a veure com se'n surt. Sí, digues, Rai.
No, dic, tot i això, molta gent... Jo escolto algú quan es pot aquesta economia. La gent està 50-50 dient que això no passarà res a nivell que caigui aquesta empresa gran que es diu Evergrande. No passarà res, hi ha gent que diu que sí, que això passarà tot el món. Així que, de moment, estem encara 50-50, no se sap.
Bueno, el que passa és veure fins a quin punt està aïllada l'economia xinesa de la resta del món, però internament els hi fotrà una
sí,
això, perquè,
això sí.
Clar, aquesta, o sigui, hi ha a l'Evergrande aquest deu diners a altres empreses. El que passa és que ara a Xina no està demanant diners a fora, sinó que deixa diners a fora, perquè tenen, durant
deu
molt de temps...
Deu diners a tothom.
Bueno, ja veurem com...
Aquest default, doncs, encara pillarem nosaltres, com sempre.
Sí, de rebot, segur. Nosaltres estem a Europa, que és diguéssim, el lloc al món on no es decideix res. No sabem què fem els immigrants, no sabem què fem, no sé quantos. I aleshores pillem per totes bandes. Quan van dolentes...
No, però
o quan
sí que
van
saben què fem els catalans.
Això sí. Els catalans els apallissen i ningú... I totalment
més gran de ser la caïda.
Exacte. Vale, continuem. Rafael Jesús ens parla d'un joc... Per cert, parlant d'aquest podcast de Han West, i per acabar de completar el que ens deia en Pep Vinyoles, diu que, com tot podcast, expressa l'opinió del podcaster sobre la qual pots estar d'acord o no. Però, en tot cas, la recomana perquè, diguéssim, que és una... es nota que la persona que parla doncs, té coneixement, diguéssim, en primera persona del món de la Xina. Continuo. En Rafael Jesús ens parla d'un joc, es diu el joc famós de Farmville, ¿vale? Diu, pensava que era un joc que havia desaparegut i es veu que no. Ara, jugar a fer de granger ho podràs fer des d'un mòbil i tauleta, amb infinitat de compres in-app i qui sap si venen les teves dades al millor postó. Només
segur.
Per ser Olé. Un joc... Sí. Diu, només per ser un joc vintage ho deixo com a proposta, no perquè pugui garantir que no s'hi jugaran amb les dades, ¿vale? Farmville. A l'Eduard Pertínez ens parla d'una sèrie, aquest també acaba és aquest cau de l'arbre o baixa d'Arbeca. Diu, m'ha agradat molt la primera temporada de The Morning Show. Aquestes alçades. Pertínez,
què te passa? Segona.
Diu, gran sector... Ell ho justifica i jo crec que té raó i ara explicarem algun matís. Diu, grans sectors i una riquesa en la definició de la complexitat de les situacions que ens sembla força interessant. No sé com seguirà la segona, avui em caduca Apple TV Plus, però una cosa que m'agrada de la primera és que tanca la història que vol explicar. ¿Vale? I sí, però la Aliston aquesta, la Jennifer Aliston es diu, l'actriu? No sé qui ha dit a Telegram. Sí, no sé qui... Aliston, sí, no sé qui ha dit a Telegram en el grup de que és una actriu pèssima sobre la seva personal opinió, i jo m'hi escric. No me l'he creguda mai, no m'ha agradat gens, no m'agrada, és una actriu que no m'agrada.
És una actriu com en Bruce Willis, que faci la pel·lícula que faci en Bruce Willis, fa de Bruce Willis, i yeah. aquesta fa de Jennifer Aniston, i ja està, és la Jennifer Aniston fent de Jennifer Aniston, i té un registre, i el fa.
Que no vol dir que la sèrie no sigui ben feta, que els guionistes no siguin bons, que tota la història estigui ben contada, però és que no m'agrada ella i encara m'agrada menys l'actor aquest que, bueno, no vull fer spoilers, ¿vale? Però a l'altre presentador. És que encara aquest actor m'agrada menys encara que la Jennifer.
El problema és que hi ha alguns actors que són actors o actrius de caràcter, és a dir, que sempre són els que diuen de caràcter, és que sempre fan el mateix personatge, però que en alguns casos aquests actors doncs, els hi donen el rol de protagonista. I llavors tens moltes sèries i moltes pel·lícules que sembla que és el mateix personatge.
Bueno, va, acabem. L'última proposta d'avui. Que ja veieu que no, hem estirat del fil, però no ens hem passat gaire perquè ja teníem el programa fet. Però un altre dia, vés a saber. Diu, Sinerbov, diu, moment vintage. Diu, pels fans de Commodore 64, dels 8 bits, del hardware i software lliure del segle XXI, tot alhora, arriba Mega 65, versió oberta i actual de l'Unicorn Commodore 65, targeta SD, port HDMI, teclat mecànic, Ethernet, accepta cartutxos i combustible amb Commodore 64. Boníssim, tio, boníssim. No ho he vist.
No compatible, combustible.
molt bo. Però m'ha semblat una bona manera d'acabar les propostes amb aquesta de vintage, amb aquesta proposta de vintage d'en Sinner. Molt bé, macos, Rai i Marc, alguna cosa més a comentar? Podem tancar el programa
avui? Podem tancar.
Nois, i també els mosseguis, perdó, demanar disculpes que aquesta setmana hem sortit més tard. Estem enregistrant això en divendres, no sé quan ho pujarem. En tot cas, bon cap de setmana. Vale?
Una abraçada.
Fins la setmana que ve.